El Congrés dels Diputats ja s'hi ha sentit el català moltes vegades. El que convertirà la de demà en una sessió significativa és que quan això passi, en principi la presidenta de la mesa ja no aturarà els oradors. Passarem de seguida per Madrid per saber com s'ha preparat la cambra baixa. En el context de les negociacions per a la possible investidura de Pedro Sánchez, avui ha aparegut una nova xifra, el càlcul del govern de la Generalitat del dèficit fiscal de l'any 2021.
Una quantitat absolutament insuportable. Això és un peatge. Són 22.000 milions d'euros que no estan als hospitals.
Els 6 Mossos d'Esquadra condemnats per una agressió racista l'any 2019 hauran de buscar-se una altra feina. Seran expulsats del cos. El germà de la víctima parlarà amb nosaltres en aquest informatiu.
Catalunya nit.
Un savi ha fet avui la seva última lliçó magistral a la Pompeu Fabra, Jordi Camí, i ens hi hem colat.
Que us estimo molt, gràcies per venir. Aquí em quedo.
Hem abusat una mica d'ell i li hem demanat que passi també pel Catalunya nit en un dia tan especial per ell. Woody Allen, amb el seu clarinet, inaugura aquesta nit el Festival de Jazz de Barcelona. El músic i director, de 87 anys, ha concedit una entrevista al matí de Catalunya Ràdio i en podrem avançar aquí un fragment.
Serien feliços tocant en una sala buida, només per passar-nos-ho bé. Així que, quan la gent ens ve a veure, és una gran sorpresa i és molt agradable.
I com que és dilluns, us convidarem a trencar-vos el cap. El Ninotaire, el cap, ens ha enviat una de les seves vinyetes, però no té text. L'hi heu de posar vosaltres. La proposta més enginyosa té premi. Són les 10 i 3 minuts de la nit. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Demà es podrà parlar català des de la tribuna del Congrés i per primera vegada qui ho faci no estarà sota l'amenaça de ser expulsat de l'hemicicle. Serà, curiosament, durant el ple que debatrà la implantació definitiva d'aquesta mesura. Madrid, Jordi Brascó, si és una norma que encara s'ha d'aprovar, com és que ja es podrà implantar demà?
Perquè la mesa del Congrés, de majoria progressista, hi va donar llum verda, però per tal que aquest canvi provisional passi a definitiu, caldrà l'aprovació de la cambra baixa. De fet, tots els aspectes tècnics són transitoris fins a final d'any, moment en què es buscarà una solució definitiva. Els diputats, de moment, podran optar per llegir subtítols en dues pantalles gegants o escoltar la traducció simultània a través d'auriculars.
I quins partits es preveu que aprofitin l'oportunitat de parlar una llengua cooficial?
De manera íntegra, només Junts, Esquerra i el BNG. De manera parcial, ho faran els partits bascos, el PNB i Bildu. No es descarta que algun diputat del PSOE o Sumat també aprofiti la possibilitat. Qui segur que no ho farà és cap membre del PP. Això opina el popular Borja Semper de la situació.
Que no vamos a hacer el canelo, no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles y vamos a intentar que el Congreso de los Diputados no sea una caja de resonancia en la que solo hablamos los diputados para los diputados.
El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha tirat d'ironia per referir-se a aquest posicionament de Semper, que és nascut al País Basc.
Bueno, es que no sé si hay alguien en la bancada popular que es capaz de hablar desde la tribuna. No, en estos momentos creo que no.
Doncs precisament Esteban també ha estat protagonista avui per la seva reunió amb la número 2 de Feijóo, Cuca Gamarra.
Sí, des del PNB expliquen que ha estat una reunió de cortesia, que respecten que el PP insisteixi, però que Esteban ja va avisar que no participarien de cap acord on hi estigués implicat Vox. El PP ja tenen assumit que la investidura de Feijóo de la setmana vinent serà fallida.
I demà el català també juga en bona part la seva oficialitat a Europa. Els ministres d'Afers Europeus ho debatran en una reunió al matí a Brussel·les. Hi ha països que demanaran ajornar la decisió perquè tenen dubtes sobre la viabilitat de la proposta del govern espanyol. Arnau Maimó.
La discussió sobre l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la Unió Europea arriba enmig de les reticències d'alguns socis europeus i amb l'urgència del govern espanyol per aprovar la mesura, una de les condicions dels independentistes per investir Pedro Sánchez. Diversos països, Finlàndia i Suècia en públic i d'altres en privat, com França o Alemanya, demanaran una anàlisi més a fons de l'impacte econòmic, l'encaix legal i també les possibles conseqüències polítiques. El govern espanyol s'oferirà a pagar el cost de la mesura i defensarà un article dels tractats europeus que reconeix les llengües cooficials. La proposta necessita unanimitat per ser aprovada. Les entitats en defensa del català pressionen per un acord immediat, però tot indica que demà no es votarà i que la decisió va per llarg. Elena Jiménez, d'Òmnium Cultural, i Daniel Mundet, de Plataforma per la Llengua.
Una fita per als 10 milions de catalans de parlants que demanem als estats membres que votin sí.
El que cal és passar els fets a la qüestió pràctica de declaracions que queden molt bé però que després no tenen impacte jurídic ni legal, doncs se n'han fet moltes. El que volem és que hi hagi una aprovació.
Poques hores abans del debat, el president Pere Aragonès ha recordat al govern espanyol la seva responsabilitat per convèncer tots els socis europeus i el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha assegurat que estan fent tot el possible perquè la proposta tiri endavant.
El que esperem demà és que Europa acompanyi el dret dels ciutadans de Catalunya a poder fer servir la nostra llengua a les institucions europees i que el govern espanyol faci la feina que li toca.
El govern d'Espanya està fent tot l'esforç, todas las gestiones, a todos los niveles, para que se consiga que la petición que formulamos en el mes de agosto se haga realidad.
La reunió dels ministres europeus començarà a les 10 del matí i la delegació espanyola l'encapçalarà el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Hijo de la gran puta.
Al suelo. Pero intenta irte muy lejos. Vete más lejos de África, viejo.
Són els sis agents dels Mossos d'Esquadra que van insultar, agredir i vexar un noi negre per motius racistes a Sant Feliu Sasserra, al Bages, l'any 2019. El Departament d'Interior ha decidit expulsar-los del cos després que aquest matí, al judici, els agents hagin acceptat els fets i hagin pactat amb fiscalia i acusació particular una condemna mínima. Maria Costa, quin ha estat?
Doncs els agents han acceptat una inhabilitació especial de 6 mesos i un any de presó que podran evitar si fan un curs d'igualtat. També hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros. A banda d'això, i tal com marca la llei de la funció pública de Catalunya, els agents perdran la seva condició de funcionaris un cop hagin rebut oficialment la sentència. L'acusació particular i la fiscalia demanaven d'entrada penes d'entre 4 i 6 anys de presó i 12 anys d'inhabilitació. L'advocada de la víctima i de l'ONG Sos Racisme, Loren Anton García, assegura que han respectat la seva voluntat.
No era una situació molt delicada en la que llevamos un proceso muy muy largo con muchas trabas a nivel procesal y la víctima ha priorizado acabar hoy el procedimiento y no continuar. No quiere eso decir que estemos de acuerdo o satisfechos con la pena que finalmente se ha impuesto.
Segons Interior, l'expulsió és definitiva i si els agents volen tornar a ser Mossos d'Esquadra hauran de tornar a opositar.
Doncs tenim amb nosaltres el germà de la víctima, que ens està escoltant ara mateix. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com heu rebut a la família aquesta sentència?
Bé, doncs la veritat que l'hem rebut amb molta alegria. Amb molta alegria i sense ànims de venjança, per això. Bé, el fet és que el racisme institucional perdura a Catalunya i per totes aquelles persones que l'han patit i el patiran, doncs crec que el meu germà ha tingut la valentia d'explicar la seva història i de seguida hem rebut doncs, el valent suport de l'associació Sos Racisme, les seves activistes i de gran part de la societat.
Com està el teu germà? Com esteu vosaltres? I si creieu que a partir d'ara ell podrà començar a mirar endavant i fer vida normal o el més normal possible?
Bé, el meu germà, clar, és que el que ha viscut és una situació doncs, que molt difícil d'oblidar, no? És una cicatriu molt difícil de tancar i és un record que sempre, bueno, que sempre, un mal record que sempre perdurarà amb ell. El que passa és que tenim la sensació doncs, que amb aquest acord tanquem una mica la història, posem una mica un punt i final a aquest fosc parèntesis, no?, que ha hagut de passar el meu germà, i en aquest sentit doncs estem contents i agraïts de que s'acabi i de que hagi finalitzat d'aquesta manera, no?
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí al Catalunya Nit, i tant de bo a partir d'ara no passi res que ni tan sols s'acosti al que ja ha viscut. Moltes gràcies i bona nit.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Arribarem a les 10 i 11 minuts tornant a passar pels tribunals perquè l'Audiència de Barcelona envia a judici un escopeter i quatre agents de la Policia Nacional per l'actuació amb què van buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant les votacions de l'1 d'octubre del 2017 a l'Institut Ramon Llull de Barcelona. Ara les parts faran els seus escrits especificant la pena que sol·liciten per als policies. L'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, explica la resolució de l'Audiència.
Concretament, quatre d'aquests agents estan implicats, tenen responsabilitat en les lesions patides per Roger Espanyol. Un d'ells és el màxim comandament a terreny, que va ordenar la càrrega policial, iniciar-la ell mateix, i va ordenar també l'ús de les bales de goma. Hi ha dos comandaments intermitjos i després també hi ha l'agent escopeter que va disparar a Roger Espanyol a una distància antirreglamentària menor de 15 metres.
I passem ara per Tarragona per un nou cas de violència masclista. Els Mossos han detingut un home per la mort de la seva parella. Ricard Boigues, què en sabem del cas?
Doncs mira, et puc explicar que el detingut és un home de 43 anys. La detenció l'han fet aquesta mateixa tarda agents de l'àrea d'investigació criminal. La policia, de fet, va trobar el cos de la dona ahir a casa seva, ubicada al centre de Tarragona, al voltant de les 5 de la tarda. I van anar després de rebre una trucada al telèfon d'emergència 112 que alertava de la mort de la dona. També s'hi va desplaçar els serveis sanitaris que van confirmar la mort. Ara, les anàlisis forenses posteriors han detectat signes de violència al cos. Per això els Mossos han acabat detenint la seva parella sentimental per un cas de violència masclista.
Avui s'esperava amb expectació la primera convocatòria de la nova seleccionadora espanyola femenina de futbol, i la llista de jugadores per disputar dos partits de la Lliga de les Nacions ha generat un nou terratrèmol. Cada cop que tenim el David Ubach aquí últimament és per un gir de guió, eh? Bona nit.
I tant, cada dia un capítol nou.
Avui Montse també sembla que planta cara perquè ha desatès el comunicat que divendres passat van fer públic 39 futbolistes en què exigien més canvis estructurals en l'organigrama de la Federació Espanyola.
Això vol dir que la nova seleccionadora espanyola ha convocat el gruix de les campiones mundialistes, contràriament al que fins i tot elles mateixes esperaven. En un nou pols de la Federació Espanyola cap a les internacionals, Tomé no sap què faran ara les futbolistes i manté que cap li ha fet explícita la seva negativa. El que més destaca de la convocatòria és l'absència de Jennifer Hermoso, que argumenta Montse Tomé mateix.
Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. La manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Yo, que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así.
En la convocatòria, atenció, també hi són les jugadores del Barça, Mapi León i Patrick Guijarro, que van ser de les més fermes i fins i tot van renunciar a jugar al passat Mundial.
És una decisió sorpresa i el marge d'actuació i de decisió ara és molt curt perquè estan citades demà mateix al matí per concentrar-se.
Clar, i ara doncs hi ha frenetisme en l'entorn de les futbolistes perquè el que sabem hores d'ara és que tenen molts dubtes en aquest sentit i que estan consultant amb advocats i sindicats les opcions que tenen damunt de la taula i les possibles conseqüències si finalment eviten presentar-se demà a la concentració de la selecció espanyola. Al tot costa de Catalunya Ràdio hem consultat l'advocat expert en dret esportiu, Toni Roca.
Evidentment, després se pot recurrir davant el TAT, però l'òrgan competent és la federació que t'està convocant. Tu estàs sotmès a tota la normativa de la federació i, entre d'altres, el codi disciplinari, l'article 65, diu expressament que no acudir a una convocatòria és una infracció molt greu i com a tal és sancionable per part del comitè disciplinari de la federació.
Recordem el que apuntàvem divendres passat aquí mateix al Catalunya Nit, que aquestes sancions a què s'exposen les futbolistes podrien implicar una multa econòmica d'entre 3.000 i 30.000 euros, a més d'una inhabilitació per jugar d'entre 2 i 5 anys, tal com recull la llei de l'esport.
Doncs moltíssimes gràcies, has acabat amb xifres i seguirem parlant de xifres ara. El dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat es dispara i està tocat al 10% del PIB, segons dades de la Generalitat. L'any 2021 va ser de gairebé 22.000 milions d'euros, que és una xifra rècord. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha qualificat d'insuportable.
22.000 milions d'euros de dèficit fiscal són 22.000 milions d'euros que no estan als hospitals, que no poden destinar-se a reforçar les escoles, que no poden destinar-se a les infraestructures, ni tampoc a millorar la competitivitat de la nostra economia per generar llocs de treball de qualitat. Per tant, és imprescindible que aquesta qüestió s'abordi, és imprescindible acabar amb aquest dèficit fiscal, i aquest és un dels deutes que té el govern de l'Estat espanyol amb Catalunya.
Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
El dèficit fiscal va significar el 2021, per tant, la desena part de la riquesa del país.
L'estudi que s'ha presentat avui l'ha elaborat el Departament d'Economia. La consellera Natàlia Mas ha posat en context les magnituds. És la meitat del pressupost de la Generalitat per aquest any. Aquests 22.000 milions, per exemple, és la quantitat equiparable al pressupost dels departaments de Salut, Educació i de Dret Social, tots junts. I en termes per càpita, el govern assegura que significa disposar de gairebé 3.000 euros menys cada any per ciutadà.
Quan parlem de dèficit fiscal, què s'està calculant exactament?
Doncs mira, hi ha dues maneres de fer el càlcul. El mètode que es coneix com a càrrega-benefici mesura l'impacte del sector públic central de l'administració de l'Estat sobre el benestar de la gent, independentment del territori on visquin. És el que, per exemple, imputa, i això s'ha dit moltes vegades, les inversions que es fan al Museu del Prado i que aquestes beneficiarien a tots els ciutadans de l'Estat. També hi ha el càlcul del sistema de flux monetari. Mesura, en aquest cas, l'impacte en un determinat territori, i és el que ha aplicat la Generalitat. El càlcul dels tres últims anys estudiats, el 2019, 20 i 21, recull que Catalunya va recaptar més del 19% dels ingressos de l'Estat i, en canvi, va rebre menys del 14% de la despesa. Hi ha una despesa que no és discrecional, que cal pagar sí o sí. Són les pensions, per exemple. Si s'exclou del càlcul l'aportació de la Seguretat Social, Catalunya tan sols va rebre el 9% de les inversions. El càlcul que s'ha fet des de la Conselleria d'Economia, a més, s'ha fet sense informació oficial, la que es va sol·licitar al Ministeri d'Hisenda, a qui la Generalitat acusa d'opacitat.
I els càlculs de la Generalitat coincideixen amb els del govern espanyol?
Doncs mira, si tenen el d'aquests anys, no ho coneixem perquè no s'han fet públics. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, de fet, va descartar, tot just fa un any, fer públiques les dades perquè, segons va dir en una compareixença al Senat, pot ser un instrument que es faci servir, deia, per afavorir greuges entre comunitats. El govern espanyol sí que va publicar els comptes territorialitzats. Segons els pressupostos d'aquest any, Catalunya hauria de rebre el 17% de les inversions. S'havia de publicar l'execució pressupostària, si això realment s'havia complert, almenys en el primer semestre, però això va quedar ajornat per la convocatòria electoral. L'últim any en què sabem quanta inversió pública es va executar, el 2021, va ser el 35%. L'última vegada que el Ministeri d'Hisenda va publicar dades de les balances fiscals de totes les comunitats autònomes va ser l'any 2014. Per tant, Mariano Rajoy de president, de ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. El càlcul es va fer pel mètode de càrrega-benefici i va reflectir que Madrid era la comunitat autònoma més perjudicada, seguida, en aquest cas, de Catalunya, el País Valencià i Balears.
Tot i que l'Estat no dona dades, les que s'han fet públiques avui realment representen un canvi del que s'havia explicat fins ara?
Doncs no, això és el que ens ha dit el president del Consell Assessor de Política Econòmica de la Generalitat, el catedràtic d'Economia, Guillem López Casasnovas.
No és una sorpresa, és un tema estructural, cap novedat. L'única cosa que puc afegir en això és que l'ús que se'n fa o la intensitat que es posa amb la queixa té molt a veure amb el moment polític en el que estem.
O sigui que probablement en les negociacions que hi està havent aquests dies es parlarà també d'això, eh?
El president deia que s'havia de solucionar, potser estarà sobre la taula.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
L'amnistia s'ha convertit en el centre de gravetat de la política espanyola i de les negociacions amb l'independentisme català si Pedro Sánchez es vol assegurar la investidura. L'independentisme no treballa des de zero. Fa dos anys va entrar al Congrés una proposta de llei d'amnistia que la cambra no va voler ni tramitar, però que ara recupera tot el sentit com a punt de referència de les condicions que planteja la part catalana. Martí Ferrero.
Bona nit, Manel.
Gràcies per ser amb nosaltres, perquè fa dies que en parlem i avui ens hi volem aturar una mica més. Aquella proposta que ara comentava, que va ser rebutjada, sembla que es podria convertir en la pedra de toc de les negociacions per la investidura.
Sí, perquè l'exigència de l'independentisme d'una llei que extingeixi tot el que s'ha considerat delicte relacionat amb el procés i esborri les causes i les condemnes que se n'han derivat s'ha convertit en això que deies, la condició necessària perquè Pedro Sánchez repeteixi a la Moncloa. El text del 2021, treballat des de les files independentistes, feia constar que l'amnistia és una iniciativa parlamentària que té tradició a Europa, que s'aplica com a via de superació d'un greu conflicte polític i que es vincula a la recerca de solucions d'aquests conflictes. Contradiu, doncs, la tesi dels qui només consideren l'amnistia com una mesura extraordinària aplicable en contextos de canvi de règim, és a dir, de transició de dictadures a sistemes democràtics. Per exemple, la consellera de Justícia i politòloga, Gemma Ubasart, assegura que tancar la fase repressiva amb una llei d'amnistia i posar el comptador a zero per negociar sense coaccions problemes que són d'arrel política també és propi de democràcies avançades.
També succeeix en democràcies consolidades. I l'aplicació d'una amnistia en una democràcia consolidada no devalua el sistema, sinó al contrari. Buscar vies de resolució dialogada, negociada, d'un conflicte reforça les democràcies.
Si una llei d'amnistia és constitucional o no, això és el gran debat que hi ha ara aquí darrere. Suposo que els juristes que defensen el projecte s'estan reforçant per dir que sí que és constitucional, com ho fan.
Doncs mira, d'entrada els crítics juguen agafant-se a uns quants silogismes. Diuen, per exemple, que l'amnistia no cap a la Constitució perquè no hi surt esmentada i que si la Constitució prohibeix expressament els indults generals, l'amnistia, tot i que no s'hi esmenti, s'ha de considerar encara més fora de la llei perquè té efectes més generals que els indults. Doncs bé, els juristes pro-amnistia invaliden l'argument i el capgiren. Defensen que si el legislador hagués volgut prohibir l'amnistia, ho hauria deixat dit amb totes les lletres. Per tant, tot el que no està expressament prohibit a la Constitució és, per extensió, plenament constitucional. Joan Caral, que és catedràtic de dret penal, coordinador del text de la proposició de llei i ara senador d'Esquerra Republicana, ho explicava d'aquesta manera ben gràfica.
Es diu, l'amnistia no té cabuda a la Constitució perquè no està esmentada. La paraula democràcia no surt una sola vegada a la Constitució. Surten derivats, però la paraula democràcia no surt. No podrem parlar de democràcia a Espanya, perquè com no surt a la Constitució. La paraula Catalunya no surt a la Constitució. No existeix Catalunya. La paraula avortament no existeix a la Constitució. I així podríem anar dient quantitat de paraules que no figuren a la Constitució i en canvi són elements bàsics de la nostra convivència.
Si és constitucional o no és un dels grans debats, però els que diuen que sí que ho és s'emparen en un principi que sembla molt més general, no? Que és el principi de justícia en què s'inspira el dret.
Principi de justícia, tu ho has dit. A l'exposició de motius del text que el Congrés va rebutjar s'afirma que en una societat democràtica el lliure exercici dels drets polítics referits al dret d'autodeterminació no hauria de tenir mai com a resposta la via de la justícia penal i encara menys una causa general contra l'independentisme. L'amnistia, doncs, apareixeria com el millor instrument legislatiu per revertir una injustícia manifesta i restablir aquest principi, el de justícia, que inspira qualsevol ordenament jurídic democràtic. És el que sosté l'expert en dret constitucional i un dels ponents dels treballs, Joan Ridau.
Estem parlant d'un acte de reparació d'una situació d'injustícia i, per tant, des d'aquest punt de vista, és evident que una justícia del segle XXI, una justícia punitiva del segle XXI, evidentment ha de reparar un fet manifestament injust com totes les causes i processos que es van obrir en el seu moment.
Imaginem que ara ja els tenim asseguts a una taula dient, val, doncs sí, volem redactar aquesta llei, quin corpus, quin articulat hauria de tenir la llei d'amnistia com la que s'haurà de negociar?
Qualsevol llei d'aquesta naturalesa està obligada a definir i delimitar tres camps bàsics amb la màxima precisió.
El primer seria quin període de temps abasta l'amnistia, oi?
Efectivament, la proposta independentista parla d'incloure-hi tots els actes d'intencionalitat política que hagin estat perseguits entre l'1 de gener del 2013 fins que la llei entri en vigor. Per tant, abastaria totes les persones perseguides per la consulta del 9-N del 2014 i pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i totes les seves derivades.
Suposo que un altre és també deixar ben clar quins són els delictes i les penes que quedarien extingits.
Efectivament, i aquí s'inclouria tot el ventall d'actes d'intencionalitat política que la justícia espanyola ha anat castigant com a delictes associats al procés independentista català.
i també haurà d'entrar, i és un altre concepte clau, bàsic. Ja està generant ara molt debat, qui serà el subjecte de l'amnistia i a qui beneficiarà i a qui no.
Ah, seguint la lògica del text de fa dos anys, tot l'univers de les persones represaliades pel conjunt dels actes que quedarien amnistiats i que l'independentisme xifra amb més de 4.000 represaliats.
I un cop deixats clars aquests tres punts, quina serà la resposta del poder judicial a l'aplicació d'una norma com aquesta? Què hi diran els jutges un cop redactada? No?
Doncs aquí, Manel, sembla mentida, però hauríem d'engegar recordant una obvietat, i és que tots els tribunals estan obligats a aplicar les lleis vigents. Un cop hi hagi llei d'amnistia, aleshores només el Tribunal Constitucional, si li arriben recursos en contra, tal com és més que previsible que passi, tindrà autoritat per decidir si encaixa en el marc legal o no. Però és cert, el que tu apuntaves, que des d'alguns entorns de la cúpula judicial ja s'han expressat moltes reserves a una llei d'amnistia. Doncs bé, si el perill és aquest, és que hi hagi jutges que puguin anar per lliure en el sentit de dilatar-ne l'aplicació plantejant dubtes al Constitucional, Joan Caral ens recorda que el poder executiu tindria mecanismes per bandejar i salvar aquestes resistències.
El govern de l'Estat té un mecanisme que nosaltres no tenim, que és el Ministeri Fiscal. El Ministeri Fiscal demà rep l'ordre. Em retiro, és un paper per no ser d'interès de la justícia, renuncio a les accions penals del present procés. Es fan 50 còpies, es van repartint als diferents jutjats i s'ha acabat.
En definitiva, la nova aritmètica parlamentària ha fet que aquesta proposició de llei d'amnistia, consensuada, recordem-ho, per l'independentisme tant civil com polític, i que fa dos anys no va mereixer la consideració del Congrés dels Diputats, esdevingui ara la clau, l'autèntica clau de les negociacions per investir un nou president espanyol.
Doncs moltíssimes gràcies, Martí. Em sembla que no serà l'última vegada, però que ens vés a explicar què és el que està passant. Moltes gràcies.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
3 minuts i seran 2:15 de la nit. A Itàlia, el govern fa un pas més en la seva lluita contra la migració irregular després de l'arribada de 10.000 persones a l'illa de Lampedusa l'última setmana. L'executiu de Giorgia Meloni ha acordat avui crear nous centres d'internament i ampliar el temps de detenció dels migrants que vulguin entrar de manera irregular a Itàlia. Mentrestant, l'illa va tornant a la normalitat, però una normalitat preocupant. La nostra enviada especial a Lampedusa és Maria Alba Gilabert.
Segons el govern italià, falten centres de recepció, per això en crearan, i allargar les estades fins a un màxim de 18 mesos permetrà fer les comprovacions necessàries per repatriar els que no tinguin dret a protecció internacional. Les organitzacions humanitàries i ciutadanes de Lampedusa no han volgut fer cap valoració fins a tenir més detalls, però Off the Record reconeixen que probablement això es traduirà en un enduriment de les mesures que s'aplicarà als immigrants. I en el cas d'aquesta petita illa, no volen més centres d'acollida perquè ja no donen abast. Entre les qüestions que queden per aclarir i que s'ha deixat per la pròxima reunió del Consell de Ministres, hi ha la dels menors no acompanyats. Aquest any, sense comptar els de la darrera setmana, ja eren 11.600 i cada cop n'hi ha més. Giovanna Di Benedetti, responsable de Save the Children a Lampedusa.
Han arribat moltíssimes mares amb nens i moltíssims menors no acompanyats, alguns de molt petits, fins i tot nens de 3 anys que arriben sols sense els pares.
El govern vol evitar que els adults es beneficiïn de les proteccions dels menors de 18 anys, siguin propis o dels quals s'hagin fet càrrec recentment.
I a Líbia, la tristor per la pèrdua de més d'11.000 persones en les inundacions devastadores de fa 8 dies s'ha convertit aquesta tarda en ira contra les autoritats. La ciutat de Derna, completament arrasada i partida en dos, ha acollit avui la primera gran protesta ciutadana després de la tempesta. Aquesta tarda els manifestants han cremat la casa de l'alcalde enfurismats per la gestió de les autoritats locals. Roger Segura.
Centenars de persones s'han aplegat davant la mesquita Al-Sahaba, un símbol de la ciutat, per denunciar la inacció de les autoritats davant les inundacions i per demanar-ne la dimissió. Han reclamat que s'obri una investigació per suposada negligència en el manteniment de les dues preses que es van trencar i que jutgi els responsables. Mentrestant, l'esperança de trobar supervivents s'esvaeix i l'ONU alerta d'una possible segona crisi a la zona pel risc de malalties. El primer balanç de l'enviat especial de les Nacions Unides, Abdoulaye Batili, ha estat molt pessimista.
Estem realment lluitant
per trobar les paraules que descriguin el que ha passat aquí. La mesquita, el mercat, la zona residencial i la gent enterrada sota els nostres peus. És una destrucció atroç i una situació angoixosa. I hem vingut aquí per expressar el nostre suport als supervivents.
I mentrestant, el Ministeri de Defensa espanyol enviarà 3 tones d'ajuda a Líbia, principalment equips de protecció i material per a les feines de desenrunament.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A 2:15 de la nit ens plantegem la pregunta: com tenen regulada la presència de mòbils a les aules als països europeus? Els més restrictius són França i Itàlia, on està prohibit per llei que els alumnes facin servir els seus dispositius personals als centres educatius. A Holanda i Portugal no hi ha cap llei que reguli expressament aquesta qüestió, però en general també estan prohibits. I a Finlàndia, país de referència en matèria educativa, o a Suècia, ara estudien regular millor l'ús que en fan els estudiants. Sara Canyete, bona nit. Aquesta regulació fa només referència als mòbils personals, oi?
Bona nit. Sí, exacte. I va en la línia de l'informe publicat aquest estiu per la UNESCO i que demana als centres educatius que prohibeixin els mòbils a les aules perquè, diuen, són una font de distracció. Ho explica Maria Zavala, que és periodista especialitzada en cultura digital i autora de Ser padres en la era digital.
Este posicionamiento de la UNESCO lo que habla es de regular los smartphones en esa parte especialmente de conducta. Es decir, no es que aquí se esté cuestionando la presencia de la tecnología en las aulas, especialmente en cuanto a la regulación luego de los países. Se quiere regular o se habla de regular el hecho de que un estudiante lleve su móvil personal al colegio y lo utilice cuando no debe como elemento distractor de lo que debe estar haciendo en esas aulas.
Els mòbils, per tant, al punt de mira, Sara, però què passa amb portàtils i tauletes amb la resta de pantalles?
Doncs que, sense prohibir-les, aquí sí que trobem països que han fet un pas enrere. És el cas de Suècia, on després de la baixada de resultats en comprensió lectora, l'informe PILS, s'ha frenat el pla de digitalització a les aules i es torna als llibres de text, una decisió que Zavala també associa als governs més conservadors.
Volver a que los niños leyeran libros físicos y no solamente en tablets. Pero no decía, y entonces quitamos las tablets o los ordenadores y ya no van a leer contenidos digitales, sino que de hecho lo que ese plano, ese anuncio especificaba es que se iba a dotar de una inversión muy significativa para comprar libros para los centros educativos.
Tot aquest debat, hi ha també molts estudis, però el problema és que apunten en dues direccions i això fa que encara sigui més difícil prendre una decisió.
Sí, però els experts amb qui hem parlat ens diuen que ells l'entenen com una eina i que, per tant, no és ni bona ni dolenta. Pere Marquès, que és catedràtic jubilat de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que s'atribueix a la tecnologia canvis en els resultats dels alumnes que tenen una altra explicació.
En els últims 10, 15, 20 anys, hi ha hagut, en l'àmbit educatiu, al marge de la tecnologia, tot i que la tecnologia ajuda, un canvi de perspectiva. És a dir, avui en dia veiem les escoles de primària i es presta menys importància a la lectura, no? Al forçar una mica l'alumne que aprengui a llegir. Avui en dia, en general, es tendeix a dir, a veure, anem fent coses perquè llegeixin, però ja aprendran.
A Catalunya no hi ha una normativa comuna. El Departament d'Educació defensa l'autonomia de centre i cada vegada són més les direccions que aposten perquè les aules siguin espais lliures de mòbils.
Alegria a Menorca perquè els jaciments talaiòtics entren a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'organisme ha donat llum verda a la candidatura de l'illa per reconèixer l'excepcionalitat d'aquestes restes. El comitè d'experts ha valorat el fet que Menorca té una de les densitats de jaciments prehistòrics més grans del món. Palma, Caterina Carman Jaume, com s'explica això?
Això és, Manel, que hi ha més de 1.500 jaciments a tot Menorca, que té uns 700 quilòmetres quadrats. Per tant, és una densitat molt alta i un tresor, certifica l'organització. A més, la UNESCO troba que la conservació dels talaiots és extraordinària i també ha tingut en compte els monuments genuïns, com per exemple les taules. Segur que vos sonen. Són aquestes construccions amb dues lloses que poden fer més de 4 metres en forma de T i que eren monuments sagrats. Algunes estan en poblacions poblats inusualment ben conservats, com el de Salord. Això representarà una injecció econòmica i recursos pel seu manteniment, perquè no tots els jaciments es van presentar en aquesta candidatura, perquè alguns són de difícil accés. Ha estat, Manel, una carrera d'obstacles, aquesta candidatura. La idea es va forjar el 2009... El 2016 es va presentar per primera vegada, però es va recomanar al Consell de Menorca que es reformulés la petició. Es va tornar a presentar el 2021, però es va aturar tot per la invasió d'Ucraïna i fins avui. No debades, la presidenta balear, Marga Proens, i la seva predecessora, ara presidenta del Congrés, Francina Armengol, han piulat "ho tenim" i "ho hem aconseguit".
Woody Allen ha inaugurat aquesta nit el Festival de Jazz de Barcelona al capdavant de la seva banda de Nova Orleans. El director de Nova York ha venut totes les entrades pels dos concerts al Teatre Tívoli, Barcelona, Marc Ruiz.
El director de Manhattan ha repassat clàssics del jazz de Louisiana i el Mississippi després de fer-se pregar per sortir a l'escenari. L'inici del recital ja ha despertat entusiastes bravos, tot i la seva més que evident falta de bufera i problemes seriosos per mantenir l'afinació. Allen fa cops de vent curts que fan sonar en staccato les notes que haurien de ser llargues i sonar líquides en un instrument tan dolç com el clarinet. Ara, la banda que l'acompanya, piano, contrabaix, banjo, trompeta, trombó i bateria, transmeten el so de Nova Orleans en l'esperit del Mardi Gras. El trompetista i director musical Simon Wetenhall brodava els blues amb una veu gastada, amb arestes, que transportava el Mississippi dels anys 30. A més del blues més clàssic, la banda s'ho ha passat bé navegant pel swing, el ragtime i fins i tot algun apunt de jazz manouche, com el Callen va retratar a la pel·lícula Sweet on Lowdown. Però fins i tot s'ha atrevit amb un swingat per a Digo Me Voy, amb calçador. Incapaç d'agafar bé l'embocadura perquè no se li escapi l'aire i la canya vibri correctament, Allen és conscient que la majoria d'espectadors que han omplert avui i demà al Tívoli han vingut perquè és director de cinema. I, de fet, és a Barcelona per inaugurar el festival, però també per presentar la pel·lícula Golpe de Suerte, que s'estrenarà la setmana vinent. When I grow too old to dream, diu la lletra d'una de les versions més festives que han interpretat. Aquesta frase, però, no es pot aplicar a Woody Allen, que encara somia als seus 87 anys que algun dia pot arribar a ser músic.
Doncs demà, precisament al matí de Catalunya Ràdio, podrem sentir Woody Allen en una entrevista de Ricard Ostrell parlant de cinema, de la música i del que tot això significa per a la seva vida. Aquí, un primer tast.
Serien feliços tocant en una sala buida només per passar-nos-ho bé. Així que, quan la gent ens ve a veure, és una gran sorpresa i és molt agradable.
2 minuts i seran les 10:40. Déu-n'hi-do les notícies que hem explicat fins ara, però sempre diem que n'hi hauria moltes més. Podríem fer 24 hores de notícies sense parar, però tot no ens hi cap. I Sergi, avui, què és el que no ens hi ha cabut?
Doncs no ens hi ha cabut una notícia reservada per a majors de 18 anys. Una orgia d'anxoves, Manel. Es veu que la influència dels éssers vius en els moviments del mar és una qüestió llargament plantejada i debatuda en oceanografia. I fins ara es descartava que els seus moviments provoquessin canvis en les aigües. Però un estudi gallec demostra que el moviment del frenesí sexual de les anxoves, quan estan doncs, amb la seva activitat amorosa, sí que genera turbulències que barregen aigües amb propietats diferents. I això, que és l'important, acaba tenint conseqüències en els nutrients que hi ha al mar. Hem conegut aquest estudi perquè ha quedat en el segon lloc dels premis Ig Nobel 2023, els guardons que es donen als descobriments científics més estranys de l'any. L'estudi que ha quedat en primer lloc és, hem de dir, un vàter que grava i analitza les deposicions.
Doncs d'aquí cap al David Guzmán, que mereix un Nobel, però dels altres, En el món de la música, sovint hi ha dues figures que queden eclipsades pels cantants, els que fan la música i els que escriuen la lletra. I avui, en David Guzmán vol retre homenatge a un dels millors lletristes de la cançó italiana, Franco Migliacci, mort a Roma als 92 anys. Spaghetti, pollo e
insalatina, una tazzina di caffè.
Va ser un visionari, un escriptor que va posar paraules a més d'un centenar de temes que avui són història de la música italiana. Franco Migliacci va treballar amb els millors compositors i amb algunes de les veus capitals de la canzone leggera. Seva, per exemple, és la lletra d'aquest himne pop de Gianni Morandi. Fatima dare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa. Fatima andare dalla mamma a prendere il latte, però da Franco Migliacci és també un dels primers grans hits de Mina. Tintarella di luna, tintarella di latte. Amb Ennio Morricone també va treballar amb Morricone a la música. Migliacci va escriure una peça de volada èpica, In ginocchio da te. I de Migliacci és també la lletra empoderada de la que segurament és la cançó més bèstia i més coneguda, de Patti Pravo, La Bambola. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Però si hi ha un moment fundacional en la carrera de Franco Migliacci és la comunió amb Domenico Modugno. Era l'any 58 i empaltat de tots els colors del blau i amb la veu del gran Mimmo van fer volar una Itàlia necessitada de somnis i de poesia.
Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su.
I ara parlem una mica d'esports. Venim d'un cap de setmana on el Barça ha fet una exhibició. Diuen que en part és molt bo, que és que hi ha molta competència en atac, i si n'hi ha és gràcies a un jove també que es diu Lamine Yamal.
Soc el Lamine Yamal i jugo amb el Barça. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
Amb 15 anys ja el teníem entrenant amb el Barça i amb 16 marcant gols amb el Barça i amb la selecció espanyola. Algunes persones amb 16 anys doncs estan a l'ESO, m'imagino, i quan tenim dubtes en el món de l'esport cridem a Toni Padilla. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
És un fet molt nou, això, de veure debutar algú amb 15 o 16 anys com Lamine Yamal?
Doncs no és una novetat i no és només una qüestió, un debat en el món del futbol. De fet, hi ha esports on encara s'exagera més. Tots aquests esports moderns que venen dels nostres carrers, que alguns ja són olímpics, com l'esquate, per exemple, que serà olímpic als Jocs de París, permeten a nens de 8-9 anys estar competint. Hem vist olímpics amb 12 anys, campions del món amb 11 anys.
Ostres.
És a dir, el debat en alguns esports fins i tot encara és més exagerat que el futbol, però el futbol és cert que a vegades no tenim memòria històrica. La gent diu, oh, mira, ara debut en nanos amb 15 o 16 anys. Això ha passat sempre. De fet, el debutant més jove en la història del Barça no és Lamine Yamal. El debutant més jove en la història del Barça debuta el 1920 en un partit del Campionat de Catalunya. Llavors no existia el Campionat Espanyol de la Lliga. El Campionat de Catalunya, doncs, era un torneig molt important, i amb 14 anys va debutar l'Armand Martínez Sagi, que era d'una família, una nissaga molt, molt futbolera. De fet, una de les seves familiars va ser la primera dona directiva del Barça. Però aquesta és una altra història. Però en aquest cas, l'Armand Martínez Sagi va debutar amb 14 anys.
I ho va fer bé? Va triomfar?
Va marcar en aquell partit, va marcar alguns gols. No se'n va sortir el Barça, van a altres clubs, va estar el Júpiter, va estar l'Alfonso XIII, que era un equip molt monàrquic de Palma que amb el temps s'acabaria convertit amb el Real Mallorca, però va deixar el futbol, es va centrar en els negocis, però té una història fascinant, perquè va acabar sent campió del món, per un altre esport.
Ah, no, de futbol?
No, el billar a tres bandes, billar d'exhibició.
Aquest era un talent espectacular,
sí,
aquest
però,
home.
En aquest cas ja va fer-ho, però més veterà.
Molt bé, o sigui, tenim que fa 100 anys ja es debutava, i aquestes edats tan joves, el que no sé si era igual era aquesta pressió. Clar, ara hi ha molts focus damunt de Lamine Yamal. Aleshores també passava?
Crec que els altaveus ara són més potents, xarxes socials, era digital, però en aquella època no podem menys tenir la pressió que tenien, i de fet per això molts jugadors joves no se n'en sortien. Ara, l'altre nyany prodigi de l'època, fa un segle al Barça, sí que se'n va sortir, i és el conegut Paulino Alcántara, que té una història personal molt fascinant, perquè era fill d'una família militar que era nascut a les Filipines, quan les Filipines cauen i deixen de formar part de l'imperi espanyol, arriba aquí a Barcelona i se'n surt, però es va fer publicitat també i el van fer aparèixer en films. Juntament amb en Josep Samitier van ser com les primeres estrelles mediàtiques a la Barça, i va aguantar molta pressió el Paulino Alcántara, que va debutar amb 15 anys, se'n va sortir i acaba sent un dels noms de referència a la Barça, i amb aquesta història que algun dia l'hauríem d'explicar, perquè és molt oblidat que un dels grans herois del Barça, un dels primers grans herois, llavors va ser un militant franquista de pro.
Molt bé. I a l'Espanyol passava el mateix o és un fenomen Barça, això de debutar tan jove?
Va passar tot el futbol. Qualsevol club català, qualsevol club espanyol, internacional, tenien nanos que amb 14-15 anys debutaven. Com a curiositat, el debutant més jove en partit de Lliga de l'Espanyol, debuta el 1960, i el cognom crec que et sonarà, Branko Kubala.
Sí, sí.
Clar, el fill de l'Asli Kubala, gran llegenda del Barça, sí, va debutar a primera divisió amb l'Espanyol, perquè Kubala, molta gent ho oblida, també va tenir una molt bona relació amb l'equip blanquiblau i va jugar-hi i va entrenar.
Molt bé. I això que estem explicant del futbol, hi ha alguns esports on no seria possible, no? No tothom pot debutar jove.
Mira, als Estats Units, per exemple, les grans lligues professionals, les grans conegudes, tenen un límit d'edat. És a dir, si tu vols debutar a la lliga de bàsquet professional, la NBA, has de tenir com a mínim 19 anys. En el bàsquet d'aquí no passa. De fet, el debutant més jove és Enrique Rubio, que sí, va debutar amb un Granada Joventut de Badalona amb 14 anys. Però als Estats Units no hauria pogut ser. Hi ha altres esports, com el futbol americà, com és una mica bèstia, es donen cops al cap i tot això, l'edat és als 21 anys. És a dir, que als Estats Units sí que ho tenen controlat, però la resta d'esports, els olímpics, podríem dir, normalment no hi havia límits d'edat. Però està començant a canviar.
L'olimpisme, eh?
Sí, i de fet és amb un cas que recordaràs segurament molt bé tu, que és el de la Camila Valieva.
Ah, sí, patinadora de patinatge sobre gel, sí.
Que tenia, crec que només 14 anys quan ja comença a guanyar europeus i estatals a Rússia, amb 16 anys acabats de fer pels Jocs Olímpics de Corea d'hivern, i havia de menjar-se el món, debuta, i en aquell moment es sap que ha donat positiu als campionats estatals russos amb 15 anys. I això ha portat a canviar les normes, perquè molta gent va dir, escolta, potser hem de jutjar els entrenadors a la federació i no pas a una nena que se l'han començat a dopar amb 14 anys.
Recordo que amb ella hi va haver molta expectació perquè va provar, no sé si fer un triple salt o alguna cosa d'aquestes que ningú havia fet abans i ho va aconseguir. Bé, avui hem parlat de prodigis de l'esport, Mozart amb pantalons curts.
M'agrada la idea aquesta.
Veus? I la setmana que ve ja ho veurem, perquè això cada setmana tenim noves preguntes. Gràcies, Toni, per haver participat una setmana més al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres.
I al Catalunya Nit, que som curiosos i ens agrada aprendre coses, avui ens hem colat a l'última lliçó magistral del catedràtic de farmacologia, Jordi Camí.
Jo em sento una persona, us ho dic honestament, molt privilegiada, però el que vull sobretot és treure'm el barret davant de tots vosaltres, perquè aquest departament és magnífic, és excepcional, encara s'hi respira un ambient envejable, i jo què sé, que us estimo molt. Gràcies per venir. Aquí em quedo.
I quin final, que us estimo molt. La Núria Jares, que ha anat a escoltar-lo a la Universitat Pompeu Fabra.
Sí, ha anat al Departament de Medicina i Ciències de la Vida, que ell mateix va crear fa 25 anys. Precisament aquesta setmana està d'aniversari aquest departament, i que ara dirigeix el catedràtic Jordi García Ojalbo, que estava entre el públic.
Ell, amb l'ajuda dels altres fundadors del departament, van començar a portar investigadors de prestigi de tot arreu, i hem acabat en una institució, en un centre de recerca, que continua fent recerca i docència a nivell d'excel·lència gràcies a l'impuls que ens va donar el Jordi des de bon començament.
L'auditori estava ple. Les primeres files, científics importants d'aquest país, com Andreu Mascolell, que va ser conseller d'Economia, i els catedràtics Jaume Bertran Petit i Arcadi Navarro, que ara dirigeix la Fundació Pasqual Maragall i el seu centre de recerca.
El Jordi Camí és un metge farmacòleg que ha seguit un camí estrany al llarg de la seva vida, perquè ha estat un gran creador d'iniciatives científiques i acadèmiques en el nostre país.
I us en dic unes quantes. Jordi Camí ha contribuït a crear l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, l'IMIM, al costat, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el PRBB, que inclou diversos centres d'investigació, com el Centre de Regulació Genòmica, que també va contribuir a crear, i com ara deien, la Fundació Pasqual Maragall. Hi havia entre el públic també la presidenta del patronat, Cristina Maragall.
Realment ha estat el geni, diguéssim, que va ser capaç, amb molt pocs mitjans en aquell moment, de tirar endavant un projecte absolutament innovador, gràcies al seu talent i a la seva visió, així que li estem molt, molt agraïts.
Doncs amb aquest pròleg és un luxe i un privilegi tenir aquí el Jordi Camí en un dia tan especial. Benvingut.
Gràcies, bona nit.
Com ha anat aquest matí i el dia, vamos, com està anant?
Bé, molt emotiu, ja es veia venir. A mi em tocava fer deures, és a dir, presentar una sessió magistral, però no em puc queixar, no puc dir res, si no tinc paraules, perquè he estat molt ben acompanyat.
M'agrada molt que digui que ha estat un dia emotiu, perquè les protagonistes de la lliçó magistral han estat precisament les emocions. Ha fet una dissertació molt interessant, amb més d'un desafiament científic, i us en dic només un. Jordi Camés preguntava: fujo perquè tinc por o tinc por perquè fujo? Vostè té clar que tenim por perquè fugim, i que això és el que ens ha garantit la supervivència com a espècie.
Sí, a més, això no és nou. Això a finals del XIX ja va haver-hi aquí William James, que és el pare de la psicologia moderna, que ja ho va proposar. El que passa que la manera que tenim d'entendre les coses, quan és intuïtiva, quan quadra, ja ens està bé. Però la realitat és que nosaltres heretem com un programa afectiu amb algunes emocions bàsiques, com la por, i el que heretem és la capacitat, és a dir, el que és essencial és que el que heretem és la capacitat de fugir corrents o de lluitar o de quedar-nos paralitzats quan hi ha una gran amenaça, i no pas el sentiment que et queda de por, que això és una cosa diferent, és posterior, i que cada cultura doncs ho viu de manera diferent, no?
Els professors de universitat jubilen als 70 anys, que és a l'edat que vostè ha arribat. Ja li sembla bé que sigui així? Vostè seguiria? O...
Ara està establert que als 70 anys hi ha la jubilació forçosa de la universitat. Jo tinc altres activitats i he firmat aquest estiu un contracte de professor emèrit, del que n'estic molt content. Per tant, continuo ben bé més o menys durant uns 5 anys.
Recorda quan va fer la primera classe? Quina edat tenia?
Sí, sí, i tant que la recordo. La vaig fer just quan s'havia... poc després d'haver-se morit el Franco. És que jo vaig acabar medicina l'any 75, a l'estiu del 75, i ja estava vinculat al Departament de Farmacologia de l'Autònoma de Barcelona, i no sé si com a estudiant, segur que vaig col·laborar, no me'n recordo bé, però ja a partir del curs acadèmic 75-76 han passat uns quants anys, esclar.
Posem-hi que fa més de 45 anys.
Posem-hi, sí.
Ha canviat molt la docència en aquest temps?
Sí, sí, ha canviat molt. A canvi, essencialment hem passat de donar grans discursos i classes magistrals a treballar amb reptes, amb problemes, amb desafiaments, vull dir, a treballar d'una manera diferent. Per exemple, una cosa que ara fem a la nostra facultat, que la fem des de que vam muntar, és que ensenyem els estudiants a parlar en públic. Ja quan són estudiants, això és molt important, perquè la vida t'exigeix moltes vegades no només saber parlar, sinó saber-te dirigir als diferents públics, perquè una cosa és dirigir-te a col·legues teus, però una altra és explicar el que fas a la teva àvia o al teu pare, i una altra cosa és parlar amb periodistes. Això és per nota, i això també s'ha d'aprendre.
Comunicar.
Jo crec que precisament en Jordi Camí de comunicar en sap, i ha fet moltes coses de divulgació, moltes xerrades. Si algú que ens està escoltant i ha anat, sabrà que al Jordi Camí li agrada molt la màgia. Els seus alumnes, jo estic convençuda que també ho saben, i aquest matí precisament ha convidat un mag, en Miguel Ángel Gea, a la palestra. Per què li agrada tant la màgia, i quina relació hi ha entre l'art i la ciència?
La meva afició a la màgia té relació que sempre m'ha interessat a mi el món de la cognició i el món de la manipulació humana, i de com els humans ens manipulem entre nosaltres. I això a mi m'ha interessat molt, l'entendre com funciona la màgia, i he acabat sent un més de la colla i tenint molt bones relacions amb dels millors mags que hi ha a Espanya i al món, amb Miguel Ángel Gea, precisament. Forma part d'un grup de treball en el que fem recerca i en el qual ell participa i és el nostre mag de capçalera, ja ho he dit.
Hem sentit que hi havia molta gent escoltant les seves sessions, també gent vinculada a la Fundació de Pasqual Maragall, familiars de Pasqual Maragall, i dijous és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Creu que algun dia desapareixerà aquesta malaltia? És a dir, en aquests més de 45 anys que ja ha fet docència, ha vist com alguns reptes que tenia l'humanitat s'anaven solventant? Ens solventarem més dels que ara ens podem imaginar?
Segur, segur. És a dir, la ciència el que té és que si li posa reptes i li dona els recursos necessaris i li saps posar els reptes, generalment la ciència fa contribucions que són transformatives. Jo quan vaig posar en marxa la Fundació Maragall el paisatge era gris, en el sentit de que és una malaltia que quan comença a manifestar-se clínicament, quan comences la primera sintomatologia, ja és tard. I per tant, el repte, almenys quan jo vaig agafar la fundació, el repte era jugar fort amb la prevenció, amb evitar que s'arribés a aquest estat.
Seguiríem parlant i parlant, perquè si ens deixes anar a mi i a la Núria aquí no acabaríem mai, però considero que ja has fet la segona lliçó magistral del dia i ha estat un honor que hagi estat aquí al Catalunya Nit. Moltes gràcies i molta sort, sabem que no pararà, així que endavant amb tota l'energia que té i li desitgem el millor.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
I tenim una última hora, David Ubach, què ha passat?
Doncs que les jugadores convocades per jugar amb la selecció espanyola femenina de futbol acaben d'emetre un comunicat en què refermen la seva voluntat de no ser convocades per motius justificats a aquesta demanda de reestructuració en la Federació Espanyola i s'agafen per evitar possibles sancions de moment en el seu comunicat al reglament de la FIFA que s'interpreta dient que no les han convocades amb prou temps, al ras i curt.
Doncs el temporal continua i això ens va molt bé per escoltar Tomàs Molinà. A ritme de reggae arriba avui Tomàs Molinà. Per què has escollit aquest tema, Tomàs, per fer la previsió per demà?
Perquè ens parla d'aquesta necessitat d'estar al cas, d'estar alerta, perquè de fet iniciem un parell de dies en què les tempestes poden ser fortes. Demà ja ho poden ser, poden descarregar amb energia, amb intensitat, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. De fet, hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya d'aquesta situació. A la resta del país, no pas tant, eh? Serà un dia doncs, fins i tot amb moltes clarianes, amb moltes estones amb sol, però les nuvolades de cara al vespre i sobretot de cara a dimecres tornaran a guanyar terreny a gairebé tot el país i sembla que les tempestes poden tornar a ser fortes. Per tant, setmana esperant aquesta pluja, per tant, aquest rigui també, en realitat, estem volent i dolent, eh? No sé si es veu així, però volem aigua, però el problema és que a la tardor, al setembre, encara que siguem a finals d'estiu, doncs, quan arriba la pluja, cal anar en compte. Per tant, amb rigui, però amb precaució.
Be careful, ho diu la cançó. Fins demà, Tomàs, moltíssimes gràcies. Avui una noia de 18 anys, la Marta León, ha tingut un dia grandiós. S'ha instal·lat a Barcelona per començar la carrera dels seus somnis.
Pues empiezo la carrera que llevo queriendo estudiar desde que tenía como 10 años y nada, me parece una carrera súper interesante porque me interesa mucho el tema del cuerpo humano, de cómo funciona y sobre todo poder ayudar a la gente cuando esté mal o lo que sea. Me parece como un trabajo súper gratificante y a pesar de que sean tantos años y básicamente requiera mucho esfuerzo y mucha dedicación, yo creo que al final vale la pena porque estás haciendo algo que te gusta de verdad, que llevas toda la vida queriendo empezar. Que malda
y lluita por sortir. Nosaltres tornarem a ser aquí demà a les 10 de la nit. Esperem que vosaltres també tingueu un gran dia com ha tingut la Marta León. I si entreu a la nostra pàgina web, sigueu enginyosos perquè el CAP necessita la vostra ajuda, que ens ha enviat una vinyeta, ja veureu quina és, sense el text. Aquesta setmana la cançó que tancarà l'informatiu la firma Quimi Portet. Explica que té una bèstia dintre seu. Però la seva bèstia crec que en el fons té bon cor i del que no tinc dubte és que és molt llesta perquè li escriu cançons brillants.
Hola, sóc en Quimi Portet. Estic molt content de ser aquí a Catalunya Nit, al programa del Manel Elias. Us parlaré d'aquesta cançó meva que es diu Tinc una bèstia a dintre meu. A mi em sembla que tots hi tenim una bèstia a dintre, o gairebé tots, els que estem mínimament normals. Aquesta bèstia significa la part fosca, la possibilitat de violència, no sempre negativa, la misantropia tòxica i moltes altres coses negatives, però també representa la creativitat, el gaudi sense aturador, l'humor en la seva faceta més excelsa, o sigui que també penso que l'hem de cuidar d'alguna manera. O sigui que amagueu-la quan s'hagi d'amagar, però cuideu-la i ensenyeu-la quan s'hagi d'ensenyar. Tinc una bèstia dintre meu. Bona nit. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir.